l'estat de Gràcia, canviem de tema mentre esperem trobar-nos amb el bo de l'Arnold. Ara parlem de dolents. Amb quina excusa? Amb cap en concret, perquè ens agrada a vegades a l'estat de Gràcia parlar de les coses que simplement ens agrada. Som així de dolents. Però sí que és veritat, hi ha una excusa. Per exemple, a Netflix, aquest canal de televisió de pagament, torna Narcos, la sèrie de televisió que explica les aventures del narcotraficant i líder del càrtel de Medellín, Pablo Escobar. El que veiem a la pantalla no és novetat. Ho vam veure molt abans a la saga del Padrí, de Coppola, o amb un dels nostres d'Scorsese, també en sèries com Los Sopranos. El personatge principal, el gàngster, és mesquí, violent, amoral, manipulador, autoritari, i tot i així, enamora homes i dones. La pregunta és, d'on neix l'eròtica del gàngster? Per què ens enamoren els dolents? Què tenen? Què s'amaga darrere de la seva personalitat, suposadament detestable? Aquesta tarda de divendres desafiant i de festa major tenim ganes d'esbrinar-ho i ho fem amb en Fran Benavente, professor de l'àrea de Teoria i Història de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb l'Helena Àngel, psicòloga, terapeuta sexual i de parella de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat i la parella i col·laboradora del programa Mil i una nits. Bona tarda, també.
Bona tarda.
Posem-nos en situació.
No, no. Mina.
Encara és viu, maleït siguis, ara callaràs. Callaràs per sempre, desgraciat. Mira'm, malparit.
Que jo recordi, des que tinc gust de raó, volia ser un gàngster.
Ho diuen en aquesta pel·li d'Scorsese, però ho podríem dir qualsevol de nosaltres. Què passa? Per què ens agraden els gàngsters? Helena, comença tu mateixa.
Jo crec que hi ha una part social i cultural, que ens atrau allò obscur, no? Allò secret, allò que sabem que està prohibit. Ens crida l'atenció, vulguis o no, inclús amb aquestes sèries, no? Potser comences a conèixer el personatge i comences a investigar, ostres, com s'ho muntaven, què feien, com ho tenien organitzat. Crida l'atenció i ens genera aquesta curiositat per voler saber-ne més. Uh-huh. No? I a més, amb les sèries passa una cosa molt curiosa, que és que encara que racionalment pensem, ostres, això no està ben fet, això no s'ha de fer així, no? D'alguna manera inclús podem arribar a empatitzar o simpatitzar amb el protagonista.
Del
no? I dir... Ostres, pobre tio, no? Realment m'ho passa malament. I dius, no hauria de ser així, no? En la vida real, si ens trobéssim amb una persona així, segurament una persona sana, com podríem ser nosaltres, rebutjaríem una relació amb una persona així, no? Mm-hmm.
Però tu també et permets ser dolent, no?, quan veus això, és a dir, poder fer o empatitzar amb el que fa amb aquesta persona, no, Fran?
Bueno, sí, és la fascinació del poder, no?, de la vida lliure, sense límits, cadascú viu com... No? Un gàngster viu com vol. Això que aquest fragment que heu triat, en David Fela, és d'Uno de los Nuestros, és com perfecte, no? Perquè és la pel·lícula que mostra el noi jove, que mira com passen els gàngsters, no? Com viuen els gàngsters davant seu, i se n'adona que ell vol ser com ells. Per què? Perquè no vol ser un no-ningú. O sigui, no vol ser un qualsevol. O sigui, vol ser un tio que va a un local, va a un restaurant, i no guarda, no fa la cua, sinó que entra per darrere... li paren la taula, està a primera fila, tothom el saluda, és així, no? Clar. És aquest mode de vida i això és el que fascina. El gàngster és epocal, no? És mitològic, és fascinació pura i ho ha estat sempre, des de l'inici, sempre ha funcionat així. Van prohibir per això.
I a més, com? El van prohibir?
El van prohibir en els anys 30,
sí.
quan es va elaborar el codi de censura, no? El famós codi de censura del cinema americà.
Codi Hays.
Exacte. Es van prohibir les pel·lícules de gàngsters perquè es considerava que donaven peu, era un mal model de conducta que fascinava, tot i que sempre hi havia com... No? Com al final sempre hi havia la moralina, un càstig moral, però tot i així es considerava que era un model de conducta excessivament atraient, que efectivament la joventut, no? I estava atreta per aquests personatges, i era veritat.
I a més no només s'acaben convertint en personatges atraients pel seu comportament, sinó que acaben agafant una pàtina d'una certa eròtica quan moltes vegades no són ni guapos. Vull dir, Al Pacino, Robert De Niro, James Cagney, no ho és gens, Edward G. Robinson, Tony Soprano, tampoc seria el paradigma de la bellesa, però en canvi acaben aixecant fins i tot una certa atracció sexual, no?
Sí, aquí és on estaria l'eròtica del poder, no? És a dir, aquesta atracció que sentim pel fi, on han arribat, no? El que deia el Fran, és a dir, arriben-se al respecte, ningú els mira a la cara, no? És com estan en un nivell superior, una simetria amb la resta de gent. I això, vulguis o no, pot fer que la gent ho admiri, no? De dir, ostres, que he respectat el tio. El que passa que no justifiquem els mitjans, no? Però en les sèries tu pot ser que vegis mitja ficció, però a més estàs ficant l'ull en una realitat, en coses que han passat, no? Perquè són sèries documentals algunes i que tenen una base amb el que ha passat, no? La de Narcos, per exemple, o Pablo Escobar.
Perdona,
no?
Pablo Escobar és el tio més anodí físicament, vull dir, podria ser, quan ell deia que tenia una empresa de taxis, que era bàsicament una tapadora de tots els negocis que tenia, que a més fa molta gràcia, si veieu la sèrie, no us faig cap spoiler, però a la vida real ell justificava els seus ingressos amb una empresa de taxis que em sembla que tenia 3 taxis o 4, i deia que tenia 200.000 milions d'euros. Però ell físicament era un senyor amb una clenxa estranyíssima, moren un bigoti, que podria ser perfectament un taxista, no? O un oficinista. I en canvi despertava aquest desig d'homes per voler ser com ell, i de dones d'un atractiu sexual que dius, no, en aquest cas, objectivament, guapo no és.
Exacte, però aquí està aquesta atracció, no? Aquesta atracció cap al poder, cap al respecte, cap a l'admiració de, ostres, la societat al respecte, no? Llavors, és un senyor a qui jo m'hi vull acostar, perquè millor tenir-lo de costat que no tenir-lo d'esquena. Hi ha tota una sèrie de coses, també l'atracció cap a lo prohibit, saber que es fan coses que no saben, però sí es saben, però no pregunto, no? Uh-huh. Tota aquesta enigmàtica, que al final és
I també
és un secret a crits, no? Perquè tothom sabia què estava passant.
Sí,
no?
també és l'atracció pels diners, que normalment és un factor important, no? És a dir,
l'eròtica dels diners també existeix,
absolutament, és a dir, aquests gàngsters se signifiquen perquè deixen anar els diners també molt fàcilment, és a dir, volen diners, tenen diners, però a vegades el que volen és un poder, és dominar els altres, i moltes vegades els dominen a través dels diners, no? Deixen anar propines molt fàcilment, i després tenen un cercle, és molt habitual, la dona del gàngster o les dones dels gàngsters, en un arquetip que seria el que s'anomenava les gold diggers, no? Les vampireses, i les dones que s'ajuntaven amb algú per diners, no? Uh-huh. Llavors tot això, totes aquestes eròtiques, la del poder, la dels diners, la de la violència també, perquè hi ha l'atracció de la violència, sí. No? Són personatges violents, doncs funcionen molt per una determinada visió projectada del que és el codi de la masculinitat, perquè els gàngsters habitualment és un món molt masculí de projecció, però també dels qui ho fan i dels qui habitualment miren, tot i que això pot haver canviat ara, però és un món molt masculí, no?
Qui? La jueva, la Dayan, t'ho estic dient. Tio, fa més d'un mes que provo de fer-me-la, però no vol sortir sola amb mi, saps?
No.
No, què?
Que no.
No, què, Henry? Qui cony t'ha preguntat res? No t'ha preguntat res, almenys espera que t'ho digui,
que
home.
Que em diguis què.
Entesos, t'ho dic. No vol sortir sol amb un italià. Té certs prejudicis, la noia. Tu pots creure? Tal com estan les coses, no sé on cony anirem a parar.
I a més ells ho saben, que ho haurien de tenir tot, i quan algú se'ls hi para els peus els hi sembla impossible, no? Perquè de sobte dius, però com pot renunciar a mi perquè sóc italià o el que sigui, si jo sóc el que té el poder, no? Fins i tot ells ja han caigut en aquesta autotrampa de dir, jo puc aconseguir-ho tot en qualsevol moment. És interessant això que deies dels homes dolents i les dones dolentes, perquè l'home dolent, el gàngster, tot això són estereotips molt masculins, però l'eròtica que tenen al voltant li posem nosaltres en canvi. Quan surten dones dolentes, estan supersexualitzades. Ara penso, per exemple, en, no sé, Sharon Stone és bàsicament una dolenta hipersexual, no? Jo no sé si això és perquè els guions estan escrits per homes o per què és exactament.
Clar, aquí també està la ficció, no? La idealització també dels físics i la part més masclista, no? Del cinema també és ben més un cos d'una dona on es puguin ensenyar curves, es puguin ensenyar carn, no? Que no un home. Un home el podem vestir de poder, no? Potser això pot tenir més atractiu. En canvi, una dona, si el públic és masculí, segurament vendrà més en aquest sentit.
Estàs d'acord amb això, Fran?
Sí, i tant, i tant. A veure, la qüestió és que aquest món, insisteixo, és molt masculí, llavors també ha explicat molt les pel·lícules de gàngster i els relats, la literatura ha explicat molt la crisi de la masculinitat. Llavors aquesta crisi de la masculinitat normalment ha passat molt per l'atracció i per la por a les dones. Llavors aquestes dones, que és l'arquetip de la femme fatal, no? La dona fatal, aquestes dones perilloses, ultrasexuals, aquestes dones molt atraients, doncs són el vehicle d'aquest desig, però també són el vehicle de la perdició, no? com la famosa pel·lícula. Llavors, tot això s'ha anat reproduint, diguéssim, al llarg de la història de la ficció, no? Aquesta dona, de nou, és la projecció d'una fantasia masculina, efectivament, no? La dona que desitgem, en teoria, realment, però que ens fa molta por perquè és la figuració, la figura dels nostres desitjos més profuns, no? I incontrolats, i que finalment sabem que moralment ens portaran a la perdició, no?
Tot l'altre que hem fet, matar i tot això, no passa res, però aquella dona ens portarà a la perdició.
Sí.
També ha anat evolucionant el dolent i el gàngster i ara són una mica més complexes. Per exemple, jo crec que el que ha canviat el paradigma va ser Los Soprano. És a dir, Tony Soprano, per primera vegada, és un dolent que té una mica de remordiments i que, a part, té una vida complexa personalment, perquè les dones ja no fan aquell paper de sumises que feien abans i la seva relació amb la seva dona i amb el negoci és més complicada. I això, clar, enriqueix molt la narració, no? Ara ja no és un arquetip tan tancat, no?, el del gàngster.
Sí, i aquí també entraríem una mica en un mite que tenim també, ja no tant en la ficció o en el cinema, no?, en un mite que tenim com molt arrelat a la nostra societat, que seria aquest mite de per què ens atrauen els malotes, no?, entre cometes, sense haver de ser gàngsters. També hi ha aquesta idea, aquest mite de per amor el canviaré, no? O amb mi, com m'estima...
T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, com l'obra, no?
Com aquest gàngster tan dolent i tan mesquí, tan assassí, tan tot, amb mi em fa carícies, no? Amb mi té aquesta part tendra perquè m'estima i és real. Llavors, jo l'estic canviant una miqueta, no? I aquí és on està també aquest mite de voler canviar a l'altre i, si m'estima de veritat, canviarà per mi.
Fran, Helena, tenim un minut. M'heu de dir el vostre dolent favorit. O sigui, el que us ha atrapat més dintre del món dels gàngsters, de la màfia, o fins i tot de dolents en general, més psicopatia, tipus Hannibal Lecter, per exemple, també et pot fascinar. Fran? Helena,
sí.
Deixa'm pensar una mica. La història que m'ha cridat més l'atenció és Pablo Escobar. Aquest hi he buscat i m'he informat i amb tota la red, no? M'ha tingut enganxada, realment.
Pablo Escobar.
Mira, jo et diré l'Scarface, el Cara Cortada, però el de Brian De Palma, el Pacino d'Scarface.
Molt bé, aquests són els dolents del Fran i de l'Helena. Si vosaltres teniu algun dolent favorit, estatdegracia@catradio.cat. Nosaltres marxem 3 minuts i seguim sent dolents aquí a l'Estat de Gràcia. A l'Estat de Gràcia encara dedicarem uns 10 minutets a parlar dels dolents, de l'eròtica dels dolents, de què ens atrau i què ens agrada dels dolents. Hem rebut alguna comunicació, Sherman?
Doncs sí, han dit Walter White de Breaking Bad, impossible no empatitzar, i uns punts suspensius com de molta empatia.
Walter White és un personatge molt interessant perquè és un senyor, per qui no hagi vist la sèrie, crec que no descobreixo res, és un senyor que es fica en el món dels dolents una mica per obligacions familiars, no explicarem més per si no l'heu vist. Ell no vol ser dolent, però el món del dolent l'acaba atrapant, perquè acaba tenint èxit com a dolent, no? I llavors sent una estranya fascinació i una lluita interna molt bèstia entre ser bo o ser dolent, no, Fran?
Jo diria que descobreix justament l'eròtica del poder, l'eròtica del dolent. És un d'aquests personatges en crisi. Fixeu-vos, els gàngsters sempre són recordats, no? Quins gàngsters recordarem de l'actualitat? Recordarem a Tony Soprano, Walter White, els gàngsters de The Wire, això és una novetat, no? Llavors, Walter White és un personatge en crisi, un personatge que té una vida familiar avorrida, sense... el sexe no circula, amb la seva dona, i està a punt de morir. I llavors, de sobte, es troba amb aquesta possibilitat de cuinar metamfetamina, no?, de convertir-se en un capo de la droga, en un gàngster.
Heisenberg.
I descobreix que aquesta vida és més interessant que l'altre, no? Però la gràcia de la sèrie és que tot això no s'explica, evidentment, d'una peça, sinó que és una tensió, no? La tensió entre el món del que tu provens, que és el de la família, el món domèstic, que és el món de la televisió, i aquest món atraient, extraordinari, no? El de la frontera moral, és una sèrie que passa a la frontera, que és el del gàngster, el del crim, no? Uh-huh. És fascinant, però és perillós, també.
Sí, ara estava pensant que Walter White som nosaltres. És a dir, quan dèiem abans que com a espectadors volíem viure d'alguna manera, quan veiem, per exemple, El Padrino o Uno de los Nuestros, poder deixar la nostra vida anodina i viure aquell món màgic de la amoralitat, Walter White fa el pas i té molts dubtes i ens representa a nosaltres, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, és el que dèiem, no?, el que anàvem comentant. És a dir, és una vida que tu imagines que mai podràs tenir, no? I en aquestes sèries veus com el personatge hi va entrant. Sembla com per accident, però hi va entrant, s'hi va fent, es va trobant més còmode, es va fent amb l'espai, amb la gent, amb els contactes, no? Com tot va circulant al voltant d'això, no? I al final nosaltres també, des de la distància, des del sofà de casa, no?, veient o des d'aquí, te mostres com seria, no? En genera aquesta curiositat, sí, aquesta... Sí. Aquest voler saber més. És aquesta, aquestes ganes de... Hòstia, sí,
les cares de perplexitat de la primera temporada són espectaculars, de l'actor, no? del personatge, de dir, hòstia, m'estic ficant en un embolic i m'està mig agradant, no?
La Júlia diu, Dexter de les poques que no li atrauen els gàngsters. Dic, no ho entenem, perquè com no pot atreure algú violent, no? Manipulador, amoral, assassí...
Deu ser de les poques que no li atrauen gens, però n'ha mirat unes quantes de pel·lícules, potser d'alguna manera...
Les haurà vist.
Potser d'alguna manera no ho sap, però s'ha enganxat amb això.
A més, aquestes ficcions estan construïdes d'aquesta manera, és a dir, el gàngster sempre és, o la majoria de les vegades, és com una imatge desitjable, no? I és molt habitual que les pel·lícules, com Goodfellas, funcionin així, no? És a dir, tu veus una sèrie d'imatges, un mode de vida, però sobretot una imatge, una aparença, algú que apareix i es comporta d'una determinada manera, vesteix d'una manera, és d'una forma, i tu vols ser com aquell, no? Vols ser aquella imatge. Llavors està construït a partir de la fascinació de la imatge. És difícil resistir-se.
També parlen de Vincent Vega i Jules Winfield a Pulp Fiction, i algú fa un apunt, l'Ignasi Corral diu, els gàngsters de veritat no són malotes.
Ah, no ho sé, no en tinc ni idea. Si són malotes, no en conec cap, o sigui que...
Jo crec que són, perdó, que són personalitats curioses. És a dir, ens crida molt l'atenció. Són complexes. És a dir, et criden l'atenció, perquè es troben amb aquest doble discurs, sempre estan amb aquesta doble moralitat, no? Però alhora han de fer un paper en un lloc, han de fer un paper en un altre, i això, vulguis o no, ens crida l'atenció.
Ara que deia... Qui era que parlava de Pulp Fiction?
Era anticapitalist.
Molt bé, l'anticapitalist parlava d'això, i Pulp Fiction jo crec que també es va desmarcar en el seu moment, així com Sopranos representa la complexitat psicològica del personatge. El que era molt xulo, i realment a mi em va xocar quan la vaig veure de Pulp Fiction, és que tu estaves acostumat a una vida trepidant del gàngster, i de sobte veus dos malotes, com si diguéssim, parlant d'hamburgueses, i arribant tard a un lloc, o tenint un problema amb la dona, o un que s'ha mig mort i l'han de netejar la sang. Coses com molt, molt rutinàries dintre de la vida del gàngster, no? En aquell moment va ser com un xoc, això.
Aquesta és una de les marques del seu director, no?, de Tarantino, perquè és un tipus de cinema que ja és conscient de com són aquestes històries, no?, i llavors juga a fer una altra cosa. Llavors és com si aquests gàngsters fossin conscients que d'alguna manera interpreten un paper. I d'aquí, per exemple, el joc de Pulp Fiction amb els vestits, no? Que és dir, què passa quan tu al gàngster li treus el traje i el poses en bermudes i samarreta, no? Clar, doncs, i ja perd aquesta imatge, no? És ridícul, no? Llavors Tarantino juga amb aquestes històries, és com a Reservoir Dogs, no? Que és una pel·lícula de robatoris, però que recordeu, no?, la famosa... el moment on han de parlar del pla de com robaran, com faran el robatori, en comptes d'això explica la història de Madonna i la Virgin, no?
Sí, sí,
què significa?
Sí.
Doncs és aquesta... És la mateixa història, no? És desplaçar, és canviar, diguéssim, allà on estan, diguéssim, els mecanismes habituals del gènere, doncs fer entrar aquesta cosa més banal, més quotidiana, o si vols, diguéssim, de pura cultura popular, no? I aquesta és la marca de Tarantino, que efectivament s'ha generalitzat molt, no?, amb altres que l'han imitat i altres que han fet coses similars.
També hi ha... En Dexter és un dolent. Tenim una anàlisi.
Dolent, eh? Bueno, No sé com el veus. Tu l'has vist, Dexter, Helena?
L'he vist, la vaig deixar una mica a mitges.
Te'n vas afartar?
Sí, perquè era una mica, no?, sempre una miqueta...
Una mica pla.
Sí.
Pues mira, és... igual té a veure amb això que deia ara la Sherman, i l'oient, que un dolent que no té una certa complexitat al darrere...
Home, jo no diria que Dexter és un dolent. O sigui, Dexter justament és...
És dolent perquè bàsicament és malalt.
Bo, no?
És un personatge molt complex, és a dir, forma part de tota aquesta família, és algú que treballa de policia,
sí, però...
que té les seves raons per ser un psicòpata,
sí.
Que és un psicòpata i que té...
Però clar, ja ho has dit tu, la seva amoralitat no és una qüestió apresa, sinó que és una qüestió innata, gairebé per psicopatia, no? Per tant, no sé si al darrere hi ha molt argumentari, simplement no...
Planteja què passa si segueixes un altre codi, no? La moral, l'ètica, és un codi, doncs ell segueix un altre codi, no? Llavors, juga amb aquesta idea de, bueno... On estan els límits d'aquest codi, no? I què passa si hi ha una altra persona que segueix aquest codi, que et planteja, et situa davant del desafiament de... Hòstia, vale, sí, és un psicòpata, però s'està carregant els dolents, no?
Però és un mecanisme, no? A mi jo crec que l'interessant també d'aquest personatge és el mecanisme que utilitza per satisfer precisament la seva necessitat de curiositat, d'obrir, de tal, no? I llavors ho fa d'una manera que per ell, en el seu cap, és justificable. És, si aquesta persona és dolenta, pues, i ho sé perquè sóc policia i he seguit el cas, no?, doncs me'l carrego i, a més, ho puc fer i ho faig bé amb les eines, amb tot, no?
Tot molt metòdic. A mi també em va arribar a cansar, Dexter, t'ho he de dir. Va arribar un punt que vaig dir, hosti, no avançarà més que això que ja ha dit a la primera temporada. Algun comentari més?
No?
Dels oients? Moltes gràcies a tots els oients i les oients que ens heu enviat missatges avui a l'Estat de Gràcia per parlar dels dolents. Jo estic molt convençut de que sou tots molt bons. Algun dia una mica dolents també s'ha de ser, perquè si no és avorrit. Fran, espera que ho tinc per aquí, que ho digui bé, que ho digui bé. Fran Benavente, professor de l'àrea de Teoria i Història de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies per venir avui. I l'Helena Àngel, psicòloga, terapeuta sexual i de parella de l'Institut d'Estudis de la Sexualitat. Moltes gràcies.
Gràcies.
Sigueu dolents.